101.6 FM, COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més i amb Pol Hernández aquí al control, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, estem avui acompanyant-los en el primer programa quaresmal. Pràcticament i radiofònicament avui ens imposem la cendra. Volem, amb aquest gest, bé, si més no, recordar les nostres debilitats, les nostres mancances, les nostres febleses. Pensar que, certament, som poca cosa, que no som ningú i que, lògicament, gràcies a la nostra confiança en el Senyor, gràcies amb la nostra esperança, amb la salvació, gràcies també amb l'acompanyament de tantes persones, de tants de sants i santes de Déu, també esperem i confiem gaudir de la glòria del Pare. Amb aquest desig, segurament que tots iniciem la Quaresma, perquè certament sense aquest desig no té sentit tots aquests sacrificis, totes aquestes petites penitències que al llarg d'aquesta Quaresma segurament portarem a terme. I és que la Quaresma, encara que de vegades és tinguda com un temps trist, com un temps un poc llunyà a la nostra societat actual, que està vivint d'una forma molt diferent, buscant el plaer, es fa difícil a vegades viure aquesta Quaresma lligada, en aquest cas, al dejuni, lligada també a l'abstinència, a tenir certes actituds que durant l'any doncs no hi tenim. Lògicament, la Quaresma no deixa de ser un temps de gràcia que cal aprofitar, que cal viure des del nostre dia a dia. Aquest temps que el Senyor ens ha regalat, aquest temps de gràcia, ha de servir per a ser un poc millors i perquè al final d'aquesta Quaresma celebrem també el mateix que va celebrar el Senyor, la Pasqua, la festa de la vida. Aquests són els desitjos que des d'aquí, des de la cadena COPE, els desitgem a tots vostès. I anem ara a fer un repàs de les principals notícies que han estat importants en aquesta setmana passada, i també farem un repàs de la agenda, que hi ha notícies unes quantes per a les properes setmanes. La primera notícia es trasllada, en aquest cas, a la parròquia dels Dolors de Tortosa, on hi ha que dir que va ser Mans Unides la protagonista. La protagonista perquè, bé, lògicament, en aquesta parròquia es va portar a terme doncs diferents accions per a intentar, lògicament, conscienciar, col·laborar i fer més gran aquest projecte de Mans Unides que a Tortosa doncs intenta, com a bisbat, sufragar aquest any. Jo crec que van ser una bona gentada la que hi va participar a la pregària inicial, i que després, no només això, sinó que també va haver un acte, un temps per a la conscienciació, temps també per al bingo, que és aquí on realment serveix, no?, per a poder després doncs compartir també els diners que s'han recollit allí amb, en aquest cas, Mans Unides. Una acció, una de tantes, de les que se porta a terme, lògicament, al voltant d'aquesta institució, la institució de Mans Unides, i que al llarg de l'any, especialment, no?, en aquest mes de febrer, març, doncs moltes parròquies fan la seva pròpia contribució. També hi ha que dir, lligat als preveres i a les activitats dirigides a ells, que la setmana passada els preveres van ser-hi convidats a participar dels exercicis espirituals que es portaven a terme en les Teresianes de Tortosa. Hi ha que dir que són dos les tongades que s'ofereixen als preveres, una ara, abans de Quaresma, i l'altra coincidint, en aquest cas, en el final de curs, al mes de juny, principis de juliol. Una vintena de preveres hi van prendre part d'aquestes xerrades i d'aquests exercicis, i que, lògicament, doncs va ser tot molt positiu per al clergat diocesà. Continuen les confirmacions que ara posaran doncs un període mig vacacional, no?, en la Quaresma, i que es reactivaran al temps de Pasqua. Va ser el moment ara a les parròquies, en concret de Sant Josep Obrer de la Ràpita, on el senyor bisbe va poder confirmar a 27 jovens. Eren jovens de les dues parròquies, que lògicament van poder viure amb el senyor bisbe un dia de fraternitat, un dia de goig, un dia de intensa pregària també. I mossèn Joan Bajo va ser una vegada més el protagonista d'una de les xerrades del moviment de vida creixent, del qual ell n'és el conciliari. Aquest moviment que vol ajudar i vol fer-se palesa de les diferents realitats socials, humanes, que volten el món de la bellesa. I lògicament, doncs, què millor que de tant en tant fer una conferència per recordar, per compartir, per animar també els més grans a viure aquesta fe cristiana. Lògicament, inspirats en el Papa Francesc, que en aquest cas, mossèn Bajo va preferir fer una conferència titulada La persona gran cridada a la santedat en la comunitat. Possiblement quan un és ja major pensa que això de ser sant no li és per a ell, ja ha passat el temps, i no és així. Mossèn Joan Bajo ho va explicar d'una forma molt dinàmica per mitjà de diferents presentacions audiovisuals, en les quals es volia adonar a entendre que un ha de ser i ha de intentar participar d'aquesta santedat comuna a la qual tots som convidats. I el passat dimecres de cendra, lògicament, les parròquies van celebrar els diferents rites de la imposició de la cendra en els diferents llocs. El senyor bisbe va presidir aquesta eucaristia en la catedral de Tortosa, i amb aquest gest s'iniciava doncs la Quaresma en tots els llocs de la nostra diòcesi i de l'Església Universal. I ha de dir que demà precisament s'inicia el primer dia de la novena de Sant Salvador a la parròquia de Horta de Sant Joan, una novena que lògicament el proper dia 19 de març es celebrarà aquesta festa amb la missa solemne a l'antic convent de Sant Salvador. També ha de dir que encara hi som a temps, perquè el proper dissabte, demà, tindrà lloc a la parròquia del Roser l'acte del davallament de la creu a càrrec del grup escènic de la Passió d'Ulldecona. No és la primera vegada que han vingut aquí a participar, i que lògicament doncs un any més es volen sumar a aquest esdeveniment de traslladar la Passió d'Ulldecona a diferents poblacions, a diferents parròquies també, per un petit reclam que no deixa de ser, evidentment, més que interessant per a poder participar de tota la Passió sencera. També en aquests dies de Quaresma en parlarem del tema. També aquí dic que el proper dia 19 de març serà la professió de solemne, no?, de una de les germanes del monestir de Santa Clara. Un moment també per a donar gràcies a Déu per aquest acte, i lògicament també pel que això suposa per a la nostra diòcesi. I amb aquesta notícia, doncs ara anem a informar-nos litúrgicament d'aquest temps tan important que estem vivint i que s'anomena Quaresma.
101.6 FM, COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Com dèiem en aquest programa, a l'inici del qual hem informat que aquesta setmana és especial, i és especial perquè hem iniciat la Quaresma el passat dimecres amb aquest rite de la imposició de la cendra. S'iniciava un temps de preparació, un temps especial, un temps en el qual no deixa de ser una oportunitat, un moment de gràcia, un moment de gràcia en el qual podem tots, si més no, poder gaudir del nostre interior, de la nostra vida, canviar certes actituds, i també lògicament pues intentar millorar de cara a viure la Pasqua en més alegria. Però sempre ho hem fet ja en el temps d'Advent, i també ho volem fer ara en el temps de Quaresma. Volem preguntar a una de les persones que ens ajuda alguna vegada, no?, ens pega un cop de mà en el tema litúrgic aquí al nostre programa, com és mossèn Joan Guerola. quins gestos, rites, significats, colors té propis aquest temps de Quaresma. I a vegades, no, llevar aquesta idea de tristesa que pot anar associada, no, al temps de Quaresma, quan és totalment el contrari. Mossèn Joan, molt bona tarda.
Bona tarda.
La Quaresma, certament, ja està aquí, després del Carnestoltes, no?, Quaresma. Però la Quaresma està marcada de, bé, de diferents simbologies litúrgiques. Abans d'entrar a la simbologia litúrgica, no sé per què la Quaresma es ven, no?, o es vi, no, viure no ho sé, però sí que es veu i es ven com un temps trist, no? Jo crec que no sé així, no? Com podríem definir litúrgicament la Quaresma, mossèn Joan?
Home, doncs podríem definir una mica la Quaresma com un temps de conversió. Sí que és veritat que la conversió doncs, ens porta una mica doncs, en conjunt una mica el temps més penitencial, però no per això té que ser un temps de tristesa, sinó que certament l'austeritat quaresmal en els signes, en la litúrgia, doncs ens ajuda a comprendre allò que estem vivint, però el que no volem viure és en tristesa, sinó l'alegria i l'esperança de que podem ser millors, de que podem convertir la nostra vida i preparar-nos per a celebrar amb gran joia la festa de la Pasqua.
I he de dir també, mossèn Joan, que certament no tot s'inicia en el rite de la imposició de la cendra. A vegades se fan males interpretacions d'aquest rite. En definitiva, quina simbologia hi ha al darrere d'aquesta imposició de la cendra?
Si mirem a la Sagrada Escritura, veiem que la cendra va associada a la penitència. Érem molts, si trobem a la Sagrada Escritura, que quan feien penitència pues, es posaven amb cendra, no? Però el que ens vol recordar, sobretot aquest signe també, és la humilitat. La humilitat de que a la vegada està la grandesa de l'home, que és criatura de Déu, però també la nostra fragilitat i la nostra senzillesa. Al començar el temps de Quaresma, ens posem cendra primer doncs, per a marcar aquest inici penitencial, de convertir el nostre cor i per a recordar-nos que realment no som res, que som criatures del Senyor, però que a la vegada també som fràgils i que necessitem sempre la misericòrdia i el perdó del Senyor.
Hi ha dues actituds pròpies de la Quaresma, no?, que són el dijuni i l'abstinència. Dos actituds que a vegades s'han menyspreat, a vegades no s'han menyspreat, sinó que s'han subliminat, no? Quin és el paper d'aquest dijuni i d'aquesta abstinència i què és el recomanable d'alguna manera davant d'aquesta recomanació?
Pues certament són petits signes, perquè penso que tampoc no és algo que costigui molt, sinó que petits signes que ens ajuden a viure aquest temps quan és mal, no? Per una part està el dijuni, que recordem que està el dimecres de cendra i el divendres sant, no? Que és pues, fer el que és una menjada forta, una menjada normal al dia, i després pues, les altres fer-les menys, no? O fins i tot també podem unir el dijunar d'altres coses, no? Que a la millor, pues, en vez d'unes altres, pues, podem dijunar. I per altra cosa, està l'abstinència que fem al llarg de tot l'any, els divendres, que es pot substituir els divendres de l'any per altres pràctiques de pietat, però la quaresmal dels divendres de quaresma no es pot substituir i s'abstenir-nos de car, no? Mm-hmm. Però que tampoc penso jo que sigui algo que ens costi molt, no? Realment. Però, com ens deia la lectura una mica del passat dimecres, primera, no? Que es tracta d'esguinçar el nostre cor més que els nostres vestits, és a dir, aquestes pràctiques no ens han de quedar en l'exterior, perquè si jo no menjo car, però després m'arriba una mariscada aquell dia, doncs tampoc no té un sentit, no? Vull dir que al final també és l'actitud interior amb què vivim aquests signes exteriors de la nostra vida, no? Que ens ajuden a viure doncs una miqueta allò que estem celebrant en l'Església.
El color que predomina, no?, en aquests dies és el color morat, no?
El color morat, sí.
És un color que lògicament doncs, s'utilitza o sempre també a l'Advent, no? I, mm-hmm. I en els funerals.
En alguns llocs, per exemple, durant l'Advent o durant la Quaresma, doncs fan els enterraments en negre, no? Per remarcar una mica la diferència entre els temps i els funerals, no? Això ja depèn de cada qüestió. Però sobretot el que és més visible és en la litúrgia, podríem dir, és l'austeritat en la retirada doncs, de les plantes, de les flors, que normalment a la que tenim a l'altar, per un costat, després quan s'ensenyés a les estovalles i en els signes litúrgics, com també durant el temps de Quaresma no resem el glòria a la missa ni cantem l'Aleluia en la celebració. són els can... signes més principals.
El cant, no? Anava a dir, està lligat també, no? A vegades el silenci del cant, no? Agafar i en aquest cas fer silenci davant d'alguns cants, perquè clar, quan vingui la Pasqua ja serà el moment de cantar el Glòria, de cantar l'Al·leluia, no? I lògicament, pues, la litúrgia també ens convida a reservar, no? Certes actituds de cara al temps de Pasqua, com són les flors que en aquest cas mossèn Joan així ens deia, no? A part d'aquestes recomanacions litúrgiques, bueno, a part, hi ha una cosa que ens hem deixat, no? També d'aquests diumenges n'hi ha un d'especial,
El quart de Quaresma, sí. El quart de Quaresma, que ja s'aproxima, pues, la celebració de la Setmana Santa. El color no és el morat, sinó on sentem, és el color rosat, que tenim tant a la Pent com a la Quaresma, el que és el diumenge Gaudete i el diumenge Letare, no? Que ens ajudem, pues, a accentuar més, no?, en aquest sentit de la proximitat de cada una de les celebracions que ja s'aproximen dins el nostre temps litúrgic. Recordar les antífones de la litúrgia de les hores del començament de la missa, que ja tines, que començaven, pues, Gaudete i Letare, no?
I després també tenim ja la Setmana de Passió, que bàsicament hi ha gent també que la confon, no? En Setmana Santa no, una cosa Setmana de Passió i l'altra Setmana Santa.
I tant, sí.
Que seria la setmana abans de Setmana Santa.
Abans.
I lògicament lligat amb això, pues, hi ha certes actituds també, no? El fet de llevar flors, el fet de ser més austers, no? També ens convida a una vida més austera, més de silenci, no?
També en les nostres parròquies, pues, normalment els divendres es fa la pràctica del Via Crucis. En alguns llocs se fan xerrades quaresmals, moments més intensos de pregària, tot que mos ajudin una mica, pues, a interioritzar i a viure allò, aquest temps de conversió que estem celebrant.
Doncs, mossèn Joan, no sé si ens deixem alguna cosa per a compartir-la amb els nostres oients.
Només desitja això, que tinguem una bona quaresma, però dic amb esperança i amb alegria de que el Senyor ens estima i podem ser millors i convertir el nostre cor per disposar-nos a viure plenament la festa de la Pasqua.
Tornarem, si no vol, a parlar amb mossèn Joan més endavant, perquè una de les activitats quaresmals, no, de Setmana Santa més bé, és la passió de la cava, no? I ne parlarem.
Ja seguim ensenyant.
Per tant, quan tinguéssim més detalls i ho tinguéssim tot més madur, lògicament ja hi haurà motius per a tornar a trucar a mossèn Joan i que ens expliqui, que ens digui hores, preus i dies, no? El dia, en aquest cas, que representa, per a que la gent, pues, pugui omplir, no? I anar a veure una de les passions que també es fa aquí, a part de la de Ulldecona. Mossèn Joan, moltíssimes gràcies una vegada més i bon inici de Quaresma.
Moltes gràcies, Abatros.
I amb aquesta notícia posem el punt i final d'aquesta tarda. Aquesta tarda en la qual hem volgut també donar inici en aquest temps fora, en aquest temps quaresmal, en aquest temps en què l'Església ens convida a tots nosaltres a viure amb recolliment, a viure d'una forma diferent aquest temps especial, que lògicament hauria de servir, hauria de contribuir a un canvi de vida, un canvi de vida que lògicament, doncs, passa per el dejuni o dejunar de moltes accions, de moltes coses que a vegades ens dificulten el nostre dia. Els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent, i si Déu vol, la setmana que ve tornem aquí a plegar-nos i el diumenge també estarem al seu costat comentant l'Evangeli i les notícies del cap de setmana. Bon divendres, bona quaresma i fins la setmana que ve, si Déu plau.
Cada any, en començar la quaresma, la litúrgia de l'Església ens presenta l'episodi de les tentacions que el Senyor va patir i va vèncer durant la seva estada en el desert, on va ser conduït per l'Esperit abans de començar el seu ministeri públic en Galilea. Podem imaginar que va ser un temps que Jesús va dedicar únicament a trobar-se amb el Pare, fins al punt d'oblidar-se totalment de si mateix, dejunant durant 40 dies. Per això aquest text evangèlic, escoltat al principi de la Quaresma, és en primer lloc una crida a aprofundir en el sentit del dejuni que l'Església ens convida a intensificar en aquest temps litúrgic. Estem sotmesos a un ritme de vida que ens porta a estar tan pendents de nosaltres mateixos i dels nostres desitjos que fàcilment ens oblidem de Déu. Seguint l'exemple del Senyor en el desert, la Quaresma és una exhortació a canviar aquesta orientació que la cultura actual imprimeix en la nostra vida, a que estem tan pendents de Déu que no temem oblidar-nos de nosaltres mateixos. En aquest moment crucial de la vida del Senyor, descobrim que es troba davant uns interrogants de la resposta als quals depèn l'orientació que donarà a tot el seu camí posterior. Què ha vingut a portar al nostre món? Consisteix la seva missió a satisfer les necessitats materials immediates de la humanitat, apartant a Déu de l'horitzó de la vida dels homes, com quelcom que en el fons és il·lusori? O aportar precisament a aquest Déu com a fonament d'una humanitat veritablement nova? Com ho ha de fer? Ha de confiar en la glòria que li donaria el poder del món o en la fama que li proporcionaria una manifestació miraculosa de la seva divinitat, com esperaven els israelites del seu temps? El fet que Jesús vencés en les tentacions ens indica que davant el dilema entre fidelitat i èxit va triar el camí de la fidelitat. Tant en el referent al contingut de la seva missió, que no consistia en alimentar de pa la humanitat, sinó en oferir-li la possibilitat de trobar-se en Déu, primera tentació, com en la manera de realitzar-la, renunciant a assegurar-se l'èxit per mitjà del poder i de la glòria del món, segona i tercera tentació. Aquest episodi de la vida de Jesús ens ha ajudat en el temps de Quaresma a no oblidar que la vida del cristià sempre tindrà la forma d'un combat. Sant Agustí, en un dels seus sermons, afirma: «En el món, diu el Senyor, tindreu lluites». De dues maneres ataca el món als soldats de Crist. Els afalaga per a seduir-los, els atemoreix per a doblegar-los. En el desert, Jesús no es va deixar seduir pel diable ni pel que li prometia si l'adorava. El poder i la glòria de tots els regnes del món. Entre la fidelitat a la vocació a la santedat que hem rebut en el baptisme i l'admiració que el poder, la riquesa i la glòria desperten, no caiguem en la tentació de pensar que a l'Església l'eficàcia i l'èxit depenen de tot això. Si caiem en aquesta tentació, estem, en paraules del Papa Francesc, davant una Església mundanitzada, que ha oblidat que el seu present i el seu futur depenen de la fidelitat de tots i cadascun dels cristians a la vocació a la santedat. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana que ve.